La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Que l'oca era coneguda en temps prehistòrics ho demostren tant pintures com objectes tallats en os que es troben a mitja Europa i al nord d'Àfrica. No oblidem que estem parlant d'animals migratoris. Però quan realment l'home coneix i usa aquest animal és en l'època dels faraons a Egipte. Sí, senyor, sí. El foie gras no és d'origen francès, és d'origen egipci. Les aigües del Nil, el sol, calor, afavoreixen que aquests animals estimin aquesta terra, ja que és un paradís per a ells. A Egipte, l'oca era un animal sagrat, però el sentit pràctic d'aquestes gens és el que els porta a utilitzar aquest animal com un suculent menjar molt apreciat a la cort. El primer rastre important el trobem a Saqqara, en una tomba de la cinquena dinastia. Penseu que estem parlant de 2.500 anys abans de Crist, en què apareixen esculpides un tropell d'oques. El més fascinant és que veiem diversos esclaus farcint aquestes oques amb figues. D'aquí ve el nom de Jecum Ficatum. I d'aquí cap als grecs, i del grec cap als romans, i vinga a tota Europa. I ara? Doncs ara tenim aquesta dicotomia de pensaments. Foie gras, sí? Foie gras, no. Aquesta és la qüestió.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. I després de començar parlant una miqueta de la història del fetge gras, que ara algú pensarà, ostres, doncs, i per què li diem foie gras? Doncs sí, sí, no és francès, sinó d'origen egipci. Anem a seguir amb aquesta fonda, perquè ja tenim 3 o 4 cassoles al foc. Què farem? Doncs, home, anirem a veure quin restaurant ens posa l'Òscar Gómez avui a la nostra guia Virgínies. Després anem cap a Solsona, on hi tenim el Messi dels bolets, amb Marc Casabosc, que parlarem de bolets a primavera. I després què fem? Tornem a Barcelona perquè volem parlar amb un dels cuiners que ha fet més aquí a casa nostra per ampliar el coneixement culinari i gastronòmic d'una de les potències gastronòmiques mundials avui en dia, que és la cuina peruana. Cuina peruana, cuina Nikkei, cuina Xifa, avui a la Fonda de Catalunya Ràdio. Ep! I tranquils, que ja tenim preparat en Jordi Esteve del Cellerrim per portar-nos les seves poesies salvatges.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb aquesta sintonia de la guia Virgínies tenim l'Òscar Gómez a punt perquè ens posi un restaurant més a la nostra Fonda de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Pep. Avui us proposo que ens acostem a Sant Feliu de Guíxols, a un establiment situat a primeríssima línia de mar, just davant del port de Sant Feliu. És un establiment excavat a la pedra, és literalment un local que és una cova, excavada l'any 1962, i suposo que aquest fet de ser una cova li dona l'excusa per donar-li una aparença tipus pirata, que és precisament el nom que porta aquest restaurant, el Corsari, a Sant Feliu, i això podria aixecar algunes suspicàcies. Estem parlant d'una zona turística, una situació privilegiada, una aparença, diguem, estereotipada, però en realitat és un dels locals clàssics de la zona. Si preguntes als empordanesos, molts consideren un clàssic el Corsari, sobretot pel seu plat estrella, que són els calamars a la romana. Després hi tornarem. I bé, és que el Corsari, que va obrir l'any 1962 de la mà d'en Lluís Pascalet, doncs el seu fill ara és el cuiner. Es diu també Lluís Pascalet i el porta juntament amb la Maribel, que és la seva dona. Lluís Pascalet Fill va treballar durant anys al Dorado Petit a Barcelona, un dels grans clàssics de la cuina catalana, malauradament ja fa uns anys desaparegut. Va treballar a Marzac també, al País Basc, a Segovia amb el famós Maison Cándido, és a dir, és un cuiner d'ofici que se'n feia anar a les olles i cassoles. I els fills d'en Lluís i la Maribel, que són la Teia i en Joel, són la tercera generació, que també estan treballant al restaurant. Això dona pistes, dona pistes també del tipus de restaurant que estem parlant, i m'agrada perquè, a banda de tenir l'oferta típica de les tapes, una carta molt ampla, moltes tapes, brasa, entrepans, també tenen un apartat, que és un paper que donen a banda de la carta, que són els plats de temporada, que és on jo trobo que el cursari té un valor, per a mi, en la meva forma d'entendre la cuina i la gastronomia, més destacat. Què podem trobar en aquests plats de xup-xup i guisat? Doncs mira, podem trobar faves a la catalana, galtes de porc a la jardinera, pollastre amb calamars, mandonguilles i llagostins, bacallà amb xamfaina, sèpia amb pèsols, és a dir, cuina catalana de xup-xup. No falten, doncs, per exemple, plats empordanesos com aquest pollastre amb calamars, mandonguilles i llagostins, que és un guisat excel·lent, la veritat que està boníssim, el fan molt bé, molt, molt bo, i el pollastre està tendre, les mandonguilles són especialment carnoses, la salsa té un punt de fruit sec que em va agradar molt, a part del tomàquet, i realment em va agradar molt poder anar, tot i que vam anar a esmorzar a la Forquilla, perquè vam arribar a les 9 del matí, i aleshores una de les coses curioses que vam trobar és que estaven preparant les patates, a les 9 del matí estaven preparant la mise en place del servei, tenien sacs de patates, les estaven pelant i tallant en cubs per fer després les braves, i em va agradar també trobar la tripulació del cursari preparant totes aquestes quantitats enormes, perquè era moltíssima patata, i que no trobessis ni rastre de la patata brava sense ànima i congelada. També em va agradar que facin saltats, per exemple, les favetes de temporada amb calamarsons, o aquests fregits ben fets, com els calamars de la Romana, que els hi donen fama, amb un arrebossat molt fri, molt cruixent i gens oliós. En definitiva, el cursari és un restaurant, és un bar, és un local on trobaràs tapes, sí, però també molta cuina catalana, amb una família de tercera generació que hi treballa des de primera hora i que hi posa molt d'amor i molt d'ofici a la cuina, i en fi, un restaurant d'aquests que tant de bo la nostra costa estigués més poblada d'aquests establiments, crec que pujaríem bastant al nivell, i mira, per nosaltres mateixos els catalans tindríem més motius per anar a dinar o a sopar a restaurants que per ubicació de vegades poden despertar algunes sospites. No és el cas del cursari, com altres que dignifiquen la nostra cuina, i els recomano molt, Pep, que ens veiem a Sant Feliu, davant del port, al carrer Cristòfol Colom número 1, a Sant Feliu de Guíxols, al cursari. Una abraçada.
Moltes gràcies, Òscar. Fins la pròxima.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, que han començat a arribar les pluges. Esperem que no parin, perquè si arriben les pluges, primer de tot, vol dir que els pantans, els embassaments, es van emplenant de mica en mica, uns més que altres, però també hi ha una cosa important, i és que al camp, als paratges, hi haurà herba verda, els boscos també comença a néixer tota aquesta flora, i una de les coses que neix a la primavera són els bolets. I això és el que volem parlar avui. Volem parlar de bolets, i qui en sap més de bolets aquí a casa nostra? Home, qui? En Casa Bosch? Sí, home, sí, el del bolets. Vinga, va, anem cap a Solsona. Marc Casa Bosch, bon dia.
Bon dia, tingueu.
No et trobarem per algun paratge de roures, olzines o pinassa buscant algun bolet?
Oh, ja ho dius prou bé, ja. Això sí. De la pinassa, sí, sí, ara les tenim per aquí, les múrgoles, deies bolets, les múrgoles les tenim ben a propet de casa aquests dies.
Sí, ja ho diu aquella dita que per Sant Josep la múrgola treu el bec, però aquest any s'ha fet pregar una mica la múrgola, eh?
Ull, aquest any ha anat més d'hora a cotes baixes que Sant Josep, eh?
Què dius ara?
Sí, a primers de març ja se'n va començar a veure alguna. A primers Ostres. De març ja se'n va començar a veure alguna. El que passa que, com que portem setmanes amb unes condicions ambientals relativament estables, humidetes, amb unes temperatures que els hi agraden, doncs han anat fent i han anat fent el seu ritme. Però cap al 5-10 de març ja se'n podia acollir alguna a cotes molt baixes de 100, 200, 300 metres.
Clar, és que això de la flora, a Catalunya, diguem-ne, és per una banda tan diversa en qüestions d'alçades respecte al nivell del mar i també de microclimes respecte, diguem-ne, aquest pet de muntanyes que tenim, no? De microespais, de microclimes, inclús dins d'una pròpia comarca, que et trobes de que, clar, parlar de bolets avui i parlar del Maresme o parlar del Baix Empordà, parlar del Ripollès o la Garrotxa o parlar de la Cerdanya o la Vall d'Aran és completament diferent, no?
Exactament. No, quan a muntanya estan en un metre i mig de neu, al Maresme hi ha múrgoles i quan al Maresme ja no saps on amagar-te, a alta muntanya hi ha múrgoles.
Clar.
És així, quan amagar-te de la calor, eh? Sí, clar, sí. Les múrgoles van... Només agafant una múrgola, eh? Si parlem de la funga, del món dels bolets, només agafant una múrgola. Des de primers de març fins a finals de juny, tu imagina't quina forquilla abracem amb la diversitat de paisatges que tenim.
Ah, però, per exemple, dins la família de les morxelles, de les múrgoles, clar, n'hi ha diverses. N'hi ha alguna que sigui més primerenca que l'altra?
Moltes vegades, a grans trets, més enllà d'entrar amb el que són els noms científics, que fins fa molt poc es consideraven varietats d'unes poques espècies i ara ja es consideren espècies separades, a nivell popular les acostumem a agrupar entre les grises, les rosses o les grogues i les negres, les còniques. Val? Les grogues i les grises, que acostumen a ser més les de ribera, les de zones baixes, sovint tenen tendència a sortir una mica abans. Fins i tot els boscos on surten totes, les rosses i les grises acostumen a sortir uns dies abans. De totes maneres, si una cosa té la múrgola, és que és anarquia pura. Anarquia pura. És molt difícil de preveure, és molt difícil de saber exactament on n'hi ha. Si em fessis un mapa de múrgoles a Catalunya, te l'hauria de pintar tot, perquè tant em pots trobar amb un Montjuïc com a la Vall d'Aran, però no vol dir que surtin a tot arreu.
Clar.
Ni en el mateix moment exacte. De vegades pots trobar un bosc estassat que té 10 hectàrees i en una punta han sortit 300 múrgoles juntes i després et passes 10 hores voltant per allà i no en veus cap més.
Clar, clar, clar. Sí, sí, de fet, aquest cap de setmana els grups de WhatsApp o Telegram, els que em pertoquen a mi, era allò de n'he trobat 17, l'altre n'he trobat 13, no?
Les múrgoles es compten, és així, eh? Les sí. Múrgoles es compten per unitats moltes vegades, gairebé al nivell de la tòfona, no? Sense arribar a ser el mateix. Però normalment quan vas a buscar camagrocs o rovellons o fins i tot ceps, dius, n'he fet 8 quilos, n'he fet 2 quilos, n'he fet 10 quilos. Yeah. Amb les múrgoles, com que no pesen gaire, i si dius els quilos tampoc no... Dius, hòstia, 300 múrgoles poden pesar un quilo. Clar, llavors, per dir un quilo de múrgoles, que sembla una misèria, jo sé, n'he trobat 310. Atrapa-les, no?
Exacte, exacte. Clar, aquí el que hem de vigilar, a Marc, és amb la giromitra, no? Que aquesta té forma de múrgola, però bueno, es detecta prou bé, no?, la gran diferència.
Sí, té cert aspecte de múrgola, però de fet s'assembla més a una mena de cervell que no pas a un rusc, no?, d'abelles, que seria el que seria més bé, més aviat, la múrgola. I les giromitres, tot i que muntanya, que tenien els bolets de greix, que se'n diu popularment, tot i que muntanya, sobretot al Pallars, a l'Aran, a Andorra, al sud de Fral, el que seria la zona pirinenca francesa, es consumeixen encara avui dia, són tòxiques fins i tot cuites. Tòxiques no vol dir que t'agafi un mal de ventre, són tòxiques per acumulació. Llavors, la recomanació tècnica és no consumir-les per evitar, bueno, per evitar ensurts innecessaris.
De fet, com que ja tenen aquesta, diguem-ne, forma, diguem-ne, que sí que és com una múrgola, però que visualment ja és així, diguem-ne, això com dius tu, no? Greix, no? Que és molt oliosa, ja te'n dones compte que aquesta no és millor. Tot i això, totes les altres múrgoles, l'esculenta, la cònica, la rabassola, bla, 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 totes ben cuites,
Cuites o deshidratades.
Exacte.
Cuites o deshidratades. I amb això de la cuina, ja que ho comentes, és interessant recordar que les múrgoles, fins i tot les verpes i les mitrofores, que són petites múrgoletes, una mica diferents que les múrgoles comunes, que també es poden consumir com les múrgoles, tot i que tenen menys carn. I sovint, sobretot a les riberes, es troben barrejades. Ara culls una múrgola i ara culls una verpa. Doncs tots aquests bolets tenen, diguem-ne, uns elements que són termolàbils i que els hem d'eliminar, que són les toxines. Les toxines són termolàbils. Per tant, si les coem, per fer-ho bé, i són fresques, no n'hi ha prou amb un saltat. Per anar bé, primer les hauríem d'ofegar i que pugés la temperatura, per exemple, de tota la paella, de tota la zona, diguem, el volum que estem remenant, i una vegada ja han pujat de temperatura al cap de 5, 6, 7 minuts, llavors sí que podem destapar i acabar-les de saltar. Si només les saltem, correm el risc de que no s'hagin cuit bé i que aquestes toxines termolàbils no s'eliminin del tot.
Clar, de fet, allò que diuen la gent gran, no? Els que cuinen, que diuen allò que es begui tota l'aigua.
Això mateix. Que, de fet, les múrgoles no s'haurien de comercialitzar mai en fresc, tot i que se'n veuen al mercat. Però les múrgoles, per precaució i per normativa, s'haurien de comercialitzar sempre deshidratades. Un cop deshidratades, ja s'ha acabat el problema i amb allò ja podem fer el que vulguem. Si les rehidratem per fer, per exemple, un arrosset, primer amb aigua, aprofitem després el caldet de la pròpia múrgola rehidratada, això ja es pot cuinar de qualsevol manera perquè ja aquí sí que hem eliminat la toxicitat.
Les múrgoles, que són bones, mira, sí, els cuinarem ben cuinades, i de fet una de les millors maneres de cuinar-les i ben senzilla és amb una bona, allò, com deies tu, ben ofegadetes, ben saltejadetes, una mica de brou fos ben reduït de vedella i un perfil allà de nata que redueixi les múrgoles de la crema. Són una delícia que no li fa falta res més. Sí, sal i una mica de pebre acabat de moldre al final. Però hi ha una cosa amb tot això, i és que, clar, de bolets de primavera n'hi ha més, i en tenim dos que sempre diem allò de que un li agafa el nom a l'altre, sobretot molt a ciutat, no? Que per una banda hi ha el moixernó i l'altre el camasec.
Però tu ho has dit molt bé, camasec. Fixa't que fins i tot a la zona de Barcelona, amb el tema dels noms populars, el moixernó, a l'àrea de Barcelona, sempre se li havia dit el camagroc.
Exacte.
El camagroc, fixa't.
Que el camagroc és el rossinyol de pi.
Rossinyol de pi, rossinyolic, però quan entrem en això dels noms populars, com que, sobretot antes, no ara, que ja està tot globalitzat i tots anem a tot arreu, però abans, quan en determinats llocs no hi havia, per exemple, els moixernons, el bolet de Sant Jordi, no? El calocide gambós, el bolet blanc de Prat, molsut, amb olor de farina, clar, no surt a tot arreu. A l'àrea metropolitana de Barcelona no n'hi ha. Llavors, en aquella zona, històricament, el bolet de moixernó, que fet i fet, en genèric vol dir bolet, se l'havia apropiat a alguna altra espècie. I per això els noms populars, de vegades, canvien tant en funció del lloc on anem, perquè abans no hi havia això de que algú de Solsona se n'anava un dia al Ripollès a buscar-ne i l'endemà se n'anava a Collserola, no?
Clar.
Però sí, quan parlem de moixernons, parlem d'aquest bolet blanc, molsut de Prat, amb olor de farina fresca, trencadís com si fos un tros de guix, pràcticament, que te l'agafes amb les mans i el pressiones una mica i se't trenca trossets. I, d'altra banda, evidentment, el camasec, que moltes vegades la carrereta, la carrerola, la carmanyola, depèn dels llocs.
Exacte, corretjola,
Exacte, la corretjola, tota aquesta muntera de noms que responen a aquest bolet esprimatxat, amb la cama molt, molt, molt fibrosa, que es pot cargolar fins i tot i no es trenca, tan aromàtic, que sovint el trobem deshidratat, però que evidentment en temporada de fresc, doncs també el trobem en fresc, i molts cops comparteixen hàbitat. No sempre, eh? La carrereta és molt més cosmopolita. La carrereta fins i tot surt als camps de futbol, als camps de futbol, al Camp Nou, crec que no, ara mateix encara menys, però surt molt als camps de futbol dels pobles, i amb jardins, i amb vores de camins, i fins i tot amb pinedes litorals, i en canvi el Moixernó ja és una mica més senyorito, i ja li agraden. A Catalunya, per sota de 700, 800, 900 metres d'altitud, de Moixernons no n'hi ha. Clar, i és un bolet més de zones de muntanya mitjana i alta muntanya.
Per això li agrada tant al País Basc, no? El Moixernó, el Perre Chico?
Exactament. A més, no només això, sinó que el Moixernó, el Perre Chico, el Calocibe Gambosa, si no plou cada dos o tres dies, deixa de sortir. Deixa de sortir, bueno, i la carrereta, poc o molt, també, perquè tenen, són bolets molt exposats a les condicions ambientals, i en el moment en què deixen de tenir les condicions idònies, se'n ressenten. Però la meteorologia bona per anar, per sortir a buscar moixernons, és que cada dos o tres dies, allà on anem, hagi fet com a mínim un ruixadet, i que això es vagi intercalant amb estones de sol.
A veure com anirà això aquesta primavera, que fa molt poquet que hem començat. Un altre que el tenim molt banalitzat, però que si trobem uns bons xampinyons silvestres veiem que hi ha molta diferència amb el xampinyó cultivat. Són aquests, no?, la família dels xampinyons, dels agaricus.
Dels agaricus, això mateix, que en popular podríem separar-los entre camperols. Sovint són les dues espècies que surten més a prat, un xic més xiques, més menudes, i els rubiols. Hi ha el rubiol gegant, per exemple, el rubiol gegant, que és un xampinyó que pot arribar a fer 2,5 pams de diàmetre.
Què dius ara?
Bestial. Bestial, cada vegada.
I has dit rubiol?
Rubiol. Rubiol, que a l'àrea de Barcelona, que potser és on hi ha més cites, perquè també és on hi viu més gent i on vivia més gent, en lloc de rubiol els acostuma a dir rovelloles o rovellols. Rubiol. Són bolets grossos, blancs, són agaricus al cap i a la fi, no difereixen gaire d'un xampinyó de mida més petita, però n'hi ha uns quants, fins i tot hi ha el rubiol de sang. Hi ha el rubiol de sang, que és un xampinyó bastant de bosc, que quan talles sembla que sui sang, literalment. Uh-huh. Després aquesta sang s'apaga una mica i queda de color més marronós. Són tots bolets exquisits. S'ha d'anar amb un xic de precaució, perquè també hi ha el rubiol pudent, que també se li diu bola de neu pudent, que s'assemblen molt, però té una olor molt desagradable i es torna de color groc quan el toquem. I són bolets cosmopolites, aquests també, a la que tenen una mica d'aliment, perquè són bolets sapròfits, creixen de la matèria orgànica. Pot ser un femer, pot ser un jardí, pot ser també, evidentment, el bosc, un prat, on hi hagi pastura. Són bolets que poden ser grans florades i són exquisits, molt més gustosos fins i tot que els xampinyons de cultiu.
Clar, ara que has dit bolet de neu pudent, em fas pensar en un bolet que no es troba gaire a les botigues i que també és de primavera, que és el marsot, no? El Hygrophorus marzuolus, que també hi ha gent que li diu bolet de neu. I clar, ara has dit bolet de neu pudent i dius, no és el mateix.
No, perquè aquell se li diu bola de neu pudent.
Ah, bola de neu.
Bola, perquè els rubiols, com els xampis, no, en general, abans que s'obrin, de lluny, és com si veiessis una bola de neu, no?
Clar,
la forma que
clar,
tenen.
Ja.
I l'altre és el bolet de neu, i molt ben dit i molt ben trobat, sí, que un altre que el podem collir aquí a Catalunya des del mes de desembre, que ja comencen a sortir de vegades al Montseny, fins al mes de juny, que acaben sortint doncs els 2.200, 2.300 metres al Pirineu. Vull dir que és el marsot també és el rei de la primavera.
Déu-n'hi-do. Escolta, i com el cuines tu, el marsot?
El marsot no vol massa coses, eh? El marsot, a més, quan li fas un saltadet, ja sembla que vingui condimentat. Li sobra fins i tot, et diria, que la sal.
Carai.
Perquè té un gust molt mineral, surt molt amb terrenys de pissarra, llicorelles, a vegades també amb gresos i amb sauló, però generalment és amb terrenys de pissarra. I és com una... De fet, no deixa de ser una llenega. És un Hygrophorus. Potser no té el mucílag que té la llenega negra ni la llenega blanca, però té un gust molt fi, que, hòstia, amb unes gambetes, amb uns calamarsons, amb uns popets... Bah, és que no necessita gaire guarniment. a nivell condimentari, perquè ell sol ja és el condiment.
Clar, estava pensant, escolta'm, si de bolets de primavera, per exemple, hi ha el xampinyó que hem aconseguit domesticar-lo, en canvi, els altres, no? Ja seria la rapera domesticar, per exemple, les múrgoles, no? No sé si s'han fet proves, diguem-ne, amb el cultiu de la múrgola.
Sí, sí, les múrgoles es cultiven.
Ah, sí?
Aquí no en cultivem, però quan venen les múrgoles xineses, turques, a principi de temporada, que de vegades, sobretot els establiments de restauració, en trobem abans que en tinguem d'aquí, cap al mes de gener, el mes de febrer, moltes són múrgoles de cultiu. Els passa el mateix que els xampinyons, eh? Les múrgoles de cultiu que s'han aconseguit fer fins ara són molt boniques d'aspecte, venen molt netes, perquè, clar, no tenen terra, ni, vull dir, venen molt, molt polides, perquè les acostumen a cultivar en túnels, en hivernacle, però no tenen gust pràcticament de res. Són molt, molt, molt soses a nivell aromàtic i gustatiu. I també s'ha de dir que en el cas dels marsots o del moixernó o la carrereta, si els cultivéssim, jo no sé pas si perdríem potser un xic la gràcia. Clar. Perquè fixa't que el moixernó, la gràcia que té és fer com si resessis davant de l'erol de moixernons i ensumar aquella olor que feia un any que no l'estaves ensumant.
Sí, sí, és que de fer lo bonic d'anar a buscar bolets és aquest, no? És l'hora de collir-lo, d'enflairar i veure aquesta farina fresca, aquest aroma, diguem-ne, que et dona un moixernó o un xampinyó. Jo sempre dic que abans deia a Camembert cobrí i ara podria dir a tou de tilés o molts d'aquests formatges, sí, sí. No? De pasta tova, uh-huh. que hi ha aquí que dius, ostres, tu, quina delícia que és, sí. Aquest aroma. Però clar, un bolet cultivat sense aroma, què vols que et digui, no?
I et vaig a dir més, encara que els aconseguim fer bons, a nivell de gust, fixa't què passa amb els bolets de cultiu, que perden una mica la màgia, la mística, no? El fet de saber quan surten, que si és a peu de bosc, no, doncs no entens. I això ha passat amb el xampinyó. Un xampinyó de cultiu és un bolet que la cuina pot ser acceptable, però si t'hi fixes està molt menys tingut a nivell de mercat.
Clar. Sí, això és una d'aquelles coses a vegades que no entens, no? És a dir, hi ha un bolet de cultiu, també n'hi ha de bons aquí a la fonda. Tenim grans amics, diguem-ne, que cultiven bolets i que són molt bons. Per exemple, l'altre dia vam tastar el fetge de vaca, no? Que estem allà, sí. Intentant a veure si li canvien el nom o no, perquè, clar, dius, ostres, un producte vegetarià, que li diguem un nom que, a més, fetge, no? De vaca.
Jo li diria fistolina, que és el seu nom.
Exacte.
Fistolina hepàtica. Li podríem dir fistolina i la gent se'n recordarà i és prou divertit.
Sí, sí, sí. Jo crec que sí que diria. I clar, dius, ostres, aquesta acidesa que té la fistolina, ostres, don molt de sí, no?
Mm-hmm. I tant, i tant. No, és que és ben bé així. Al cap i a la fi, els bolets de cultiu, si es cultiven bé, són molt similars a les espècies en estat silvestre, o fins i tot podrien ser millors, perquè de fet estem controlant millor les condicions. Moltes vegades el món que envolta els bolets de cultiu és que simplement al mercat hi ha bolet de tota mena que arriba cultivat en condicions de tota mena i, clar, per exemple, en el cas d'aquí, de Catalunya, doncs tota la gent que està cultivant bolets amb substrat de fusta no té res a veure amb shiitake de bolet ben fet, per posar-ne un, en tenim més, de micelio, de tota la gent que està fent bon bolet cultivat amb substrat de fusta, o un shiitake fet amb palla, que és un bolet que ha absorbit molta més aigua, que té molt menys aroma i que al mercat, evidentment, també tenen preus diferents. Vull dir que de vegades, quan diem bolets de cultiu, ho fotem tot al mateix sac.
Exacte.
Però s'ha de dir que quan un bolet el podem cultivar, diguem-ne que socialment perd una mica aquella mística de dir, hòsties, que si vull un cep, l'he d'anar a buscar al bosc, no? O un marsot. I dius, hòstia, al final ja no acabes de saber ben bé si el que té valor pròpiament és el bolet o l'experiència i la mística d'anar-lo a trobar i d'aquell paisatge que l'embolcalla.
Sí, però mira, també et diré una cosa, Marquesa Bosch. Jo crec que hem de treure una mica aquesta banalitat dels bolets de cultiu, tal com bé dius tu, perquè hi ha molt tipus de cultiu, com també, per exemple, a l'hora de parlar de porc, no? Que de granja,
sí,
o de pollastres,
totalment.
Que hi ha pollastres de granja molt ben alimentats i que tenen una qualitat de carn fantàstica, o un porc, o una vedella, el que sigui, i els bolets, no? Jo crec que ens hem d'acostumar a que, ja que hem domesticat certs aliments, també veiem quina és la diferència. I t'ho diré, per exemple, amb la part salvatge i el que deies tu ara fa una estoneta. Què és millor? Un bon, un bon shiitake o un bon, o una bona gírgola ben cultivada amb un bon substracte, o una múrgola, tal com deies tu, que ens ve de segons quin indret i que no té gust de res, no? Però que és salvatge, no? Que crec que hem de reflexionar, no?, des de la cuina, des de la gastronomia.
Totalment, totalment. Hem de reflexionar i hem de parlar amb propietat. I, a més, posar en valor la feina ben feta, perquè al cap i a la fi tot aporta possibilitats i nous horitzons. En el cas dels bolets, si realment volem fer que de bolets se'n mengin, no cal cada dia, però que siguin un aliment de consum rutinari, habitual, i que se'n mengin durant tot l'any, i que en mengi tothom, és evident que necessitem els bons bolets de cultiu. És així.
Doncs
i a més és fantàstic, sí, perquè sí, una cosa complementa l'altra, fins i tot, no?
Sí, sí.
És així.
I de fet, també t'ho diré, tampoc cal que mengem cada dia, que segons diuen els entesos, el bolet, encara que sigui comestible, si mengem molt, també té aquell punt de digestió, com altres productes també tenen, eh? Vull dir que, escolta'm, podem anar fent.
De bolets, el que hem de fer, el que diem sempre, és que el que no se'n pot menjar és molta quantitat de cop, val? Que seria en una digestió o en un dia, però sí que se'n poden menjar molt sovint. I sobretot hi ha bolets que en aquest sentit són el shiitake, és el cas més clar, que fins i tot el poden menjar les criatures que comencen a incorporar aliments sòlids. El shiitake podríem fer uns ous ferrats amb un grapadet de shiitake per esmorzar pràcticament cada dia i no ens passaria absolutament res.
Doncs escolta, vinga, va, a menjar bolets de primavera, poca quantitat,
Però sovint. Però regularitat.
Exacte. Doncs va, Marc, escolta'm, ja quedarem per aquí a Solsona, a casa teu, aquí dalt, i farem la dansa de... perquè vagi
plovent.
Perquè vagi plovent, Tu tria la
que
cançó que jo ja vinc.
Que ha començat molt bé la primavera.
Efectivament. Moltíssimes gràcies, Marc.
Va, una abraçada.
Salut i bolets.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Si ens arriben a dir fa 20 anys que una de les cuines més emergents del món seria la cuina peruana, de ben segur que potser poca gent hi hagués comptat. I en canvi veiem que la cuina peruana avui en dia és cultura, és tradició i, sobretot, és una de les grans cuines del món, que a Barcelona mateix, per exemple, hi tenim una bona colla de restaurants i una bona colla de cuiners del Perú que han deixat el seu Perú natal per venir fins aquí. I avui el que volem fer és parlar de la vida, parlar d'aquesta tradició, parlar d'aquesta cuina, d'aquesta gastronomia peruana, amb una persona, amb un cuiner, amb un mestre de mestres, que ja fa una colla d'anys que és per aquí a Barcelona, però em sembla que ha corregut molt. Avui volem parlar amb en Roberto Siwai, que, mira, estic baixant aquí les escales d'un acabat flamant de restaurant que s'acaba d'obrir precisament d'una part de la cuina, de les cuines peruanes. Es diu Nikkei, aquí al carrer València. A veure, obro la porta. Mira, si ja el veig aquí, posat amb el davantal. Roberto, molt bon dia.
Hola, Pep, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.
Escolta, esteu com un nen amb sabates noves, no?, aquí en aquest restaurant.
Sí, la verdad es que el restaurante siempre cuando abres siempre te da ilusión y pareces como un niño pequeño, ¿no?, cuando abres recién un local.
Quan fa que ets aquí a Catalunya?
En Catalunya, básicamente en Barcelona, unos 18 años tengo viviendo aquí.
Ah, mira, ara em fas pensar perquè jo fa 20 anyets que vaig anar amb una ONG a treballar al Perú, 2004, i no hi havia gairebé, o jo no coneixia cap restaurant de cuina peruana a Barcelona. Potser n'hi havia algun més, diguem-ne, en forma més petit, però tal com coneixem avui en dia, diguem-ne, aquesta gran gastronomia peruana, aquests últims 20 anys, què ha passat? Tu quants anys tenies fa 18 anys?
Mira, es verdad, cuando hace muchos años solo podías encontrar restaurantes peruanos de repente de estilos caseros, ¿no? En barrios un poco más suburbios en Barcelona. Hace 10 años más o menos cuando nos conocimos, sí, 10 o 12 años más o menos cuando nos conocimos y viniste por primera vez al Ceviche 103, empezó como la ola de restaurantes peruanos y empezó a hacerse de moda, ¿no? Que no se ha vuelto una moda porque creo que ahora mismo las personas o los locales piensan ya en si van a ir a cenar, lo ponen como opción ya la comida peruana, ¿no? Vamos a un japonés, a un italiano, un mediterráneo, un arroz o vamos a un peruano. Creo que se ha puesto de moda y se ha mantenido, ¿no? Se mantiene. Y ahora en los últimos tiempos me doy cuenta de que como que bajó un poco y ahora está volviendo a salir y volviéndose en tendencia. Mira, yo te conté, estuvimos conversando hace un momento, que sigo con la propuesta de Ibiza, que estamos todos los veranos allá, y el que apostó por esta comida o este local, este emprendimiento, fue una persona local, un ibicenco. En Londres llevo los dos restaurantes, Lima London y Lima Cantina, donde los dos empresarios son venezolanos. Y en Lisboa, que también te comenté que llevo algo por ahí, el inversor o el dueño es uno local. Y bueno, y hay otros restaurantes peruanos que sí que invierten peruanos, ¿no? A lo que me refiero es que no necesitas que los inversores o que los dueños propietarios sean peruanos, sino hay gente enamorada, que son locales o extranjeros, que se enamoran de la gastronomía peruana, y para mí eso es muy bonito porque ya te sientes parte de la gastronomía local, ¿no? Y creo que ahora está en auge, nos estamos manteniendo y esperamos que se sigan abriendo más restaurantes peruanos.
Home, un dels primers grans chefs, diguem-ne, que va internacionalitzar la cuina peruana va ser Gastón Acurio, però avui en dia, diguem-ne, sou molts els cuiners i cuineres, suposo també, que esteu per tot el món, no? Diguem-ne, reflotant aquesta cuina peruana, diguem-ne, perquè tothom la conegui.
Sí, correcto. O sea, lo que tú dices, o sea, allí encontramos restaurantes peruanos. Mira, te conté hace un momento, abrí el año pasado un restaurante en Bahrein, en el Golfo Pérsico, en Saudí, de la cual el dueño es un chico local, un bahraní. Y en muchas ciudades del mundo están abriendo pequeñas embajadas o restaurantes peruanos, ¿no? Que eso es, te das cuenta ahí cómo está evolucionando o la demanda que tiene la gastronomía.
Escolta'm, i a més, a Londres, un dels restaurants, teniu estrella Michelin.
Sí, correcto. En Lima, London, el 2014 sacamos una estrella Michelin. El restaurante casualmente ha cumplido 10 años, más o menos como, sí, los 10 años que cumplió el Ceviche 103 aquí en Barcelona también. Hicimos un pequeño recambio en el branding, en la estructura de la cocina, del local, o sea, le dimos un refresh al espacio con una nueva carta. Y en los restaurantes por allá, igualmente, o sea, ya te digo, Pepe, el 90%, 95% de los locales, o sea, de la gente que va al restaurante, perdón, son locales. O sea, en Londres, sabes que la gente está muy abierta a probar tipos de comidas y la comida peruana es bastante demandada por allá, aunque hay pocos restaurantes, ¿eh?
Roberto, ¿tú vas a estudiar cuina a Perú?
Estudié cocina en Perú, sí, correcto. Me formé en la San Ignacio de Loyola, una escuela de cocina. Terminé los estudios allí, gracias a mis padres que me pudieron pagar los estudios. Ellos ya estaban en España y me pudieron costear esta escuela que era particular, ¿no? Estaba un poquito cara la escuela, pero era buena. Siempre yo le doy gracias a mis padres que me pudieron solventar la escuela. Trabajé unos 4 o 5 años en Lima y luego ya di el salto a España, ¿no?
Clar, i com va ser això? Perquè, clar, jo suposo també que te'n dones compte de que, evidentment, hi ha una cuina peruana, els que hi hem sigut a Perú, una cuina peruana
poc, podríem dir, exportable, no?, amb productes com, per exemple, el cuí, no?, o l'alpaca, per exemple, que no sé si, diguem-ne, si es poden portar d'allà cap aquí, si aquí estan admesos com a aliment, per exemple, el cuí, no?, o l'enrevés, és a dir, per molt que estiguin aquí, si la gent ho admetria, no?, i és això, no?, és a dir, hi ha una cuina peruana potser a voltes o a priori poc exportable, però hi ha una altra cuina peruana que jo crec que pot estar al nivell de molts plats de la cuina italiana.
Sí, yo también lo creo. O sea, creo que estamos a nivel de muchas grandes gastronomías. Y en cuanto a lo que estabas hablando del cuyo, de los productos que queremos traer a España o fuera de Perú, digo, todavía es un poco difícil algunos productos por ciertos registros que hay que cumplir, etcétera. Pero siempre estamos intentando hablar con los distribuidores o los proveedores que nos vayan trayendo cositas más, ¿no? Para poder seguir trabajando más productos peruanos, para seguir embelleciéndolos. Es verdad que con las aperturas de más restaurantes peruanos dan más fuerza a los importadores a poder traer más cosas, ¿no? Para fuera de Perú y por ende trabajar más productos, más tipos de elaboraciones, básicamente.
Clar, és que aquí hi ha una cosa important, perquè moltes vegades un podria pensar, home, amb la quantitat de restaurants peruans que hi ha avui en dia, no, només a Catalunya, i amb la quantitat de cuiners que sou, i que us agrada a més l'efecte del picant, no?, amb tota aquesta colla de xiles, escolta'm, cultivar els xiles aquí, en lloc de portar-los de Perú, per fer més quilòmetre zero, aquesta cuina de proximitat, però alguns dieu que el mateix xile cultivat aquí no queda igual.
Mira, te cuento, Pep. O sea, nosotros tenemos que barajar varias opciones, ¿no? Es verdad que por el consumo que tenemos nosotros de los ajíes, básicamente el ají panca y el ají amarillo, el ají amarillo es la vedette de la comida peruana, tenemos que traer directamente de Perú o congelado o fresco, ¿vale? Las dos opciones valen, siempre y cuando lo trabajes bien. Sin embargo, en Almería tenemos unos amigos que son de la empresa, se llama Sarita, que los conocí hace unos 8 o 9 años, me mandaron unas muestras de ajíes. La verdad es que todavía le faltaba coger el sabor. Después de un año y medio más o menos, lo cogieron y lo cogieron súper bien, en la cual ellos trabajan ají amarillo, el rocoto y el ají limo. ¿Vale? ¿Qué pasa con ellos? Los chicos, o sea, cuando están con producción, les intento comprar, pero llega un momento en que rompen stock. Porque claro, o sea, le pido yo, le pide el otro restaurante, le pide tal, y en un momento va a decir, oye, mira, lo que tenía para el año ya está, y ahora tenemos que volver a empezar, ¿no? No son muy grandes, son pequeños, pero se agradece trabajar un producto de proximidad que están en Almería y fresco, ¿no? Y el sabor está bien logrado.
Per tant, Roberto, hi ha futur amb el picant, no? Perquè, a més, el concepte del picant és una cosa que agrada a molta gent, sobretot a la gent jove.
Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, ahora precisamente en la tarde un par de parejas, jóvenes, chicas, se les pregunta por el ceviche, ¿no? Se les dice, mira, acá tienen una rodaja de chile que lo pueden refregar para soltarle el picor, y si no les agrada, bueno, lo dejan a un costado, ¿no? Y no les pica. Pero se arriesgan. Bueno, vamos a darle un poquito de picante al ceviche. Claro, esa es la magia del ceviche, ¿no? Que no sea un picante agresivo, pero que sea un picante sutil, que acompañe al plato bien.
Ara parlem del ceviche, que anem de parlar amb més profunditat d'hi una estona, però clar, Perú és molt gran. La gastronomia peruana canvia molt d'un lloc a l'altre. Si haguessis de dividir el país, Perú, des d'un punt de vista gastronòmic, quants perus hi haurien?
No sé, la pregunta és un poc difícil, Pep, la verdad. ¿Qué te digo? Mira, mi mujer es de la selva del Perú, o sea, tú te vas a la selva del Perú ya hablamos de una parte que se llama Tarapoto, por ejemplo, se come diferente a la que puedes comer en Iquitos o la que puedas comer en otra provincia de la misma selva, y estando en la selva, ¿eh? En Lima, obviamente, tiene su gastronomía. Como que te vas al norte de Perú y comes unos pescados espectaculares con unas preparaciones diferentes a las de Lima. O sea, yo te diría que no lo abriría así, sino lo podría todo en un conjunto. O sea, la gastronomía peruana tiene muchos matices, ¿no? Muchos matices de ajíes, de pescados, de maíces también, que trabajamos muchos maíces, hierbas, y ya no hablamos de los Andes, ya de las latitudes, de las alturas, que de productos de alturas que trabaja, por ejemplo, Virgilio, que es un capo haciendo esto, más especialista. Pero sí, creo que todavía tenemos mucho que ofrecer para esto.
Ara que comentes Virgilio Martínez, que està fent una feina transcendental, sobretot, perquè no es perdin varietats de les que teniu, perquè pensem només que a Perú hi ha al voltant de 4.000 varietats de patata, de papa, 4.000 varietats, de les quals nosaltres aquí, si pensem o anem a una botiga, a un supermercat, malauradament, ara a vegades ja no trobes ni el nom de la varietat, sinó que trobes per què serveixen, no? Patata per a hervir, patata per a freir, però no diu la varietat. I lo fumut és que avui en dia moltes varietats gairebé ni es cultiven aquí. És a dir, a Catalunya moltes vegades et trobes orígens que són de fora d'Espanya, no? I això és una pena. Vull dir, i vosaltres teniu 4.000 varietats de papa.
Sí, correcto. En realidad, mira, nosotros siempre intentamos trabajar con patatas nativas en los restaurantes. Actualmente estamos trabajando unas 3 variedades de patata aquí para el menú que tenemos aquí en Barcelona, en el Nikkei Escrivá. Trabajamos la patata amarilla, la llamamos, como tú dices, no es por variedad, sino la llamamos por... Sí, la variedad es patata amarilla. Trabajamos una patata guairo, que el tono es diferente, es como verde, morado, amarillo, algo así, ¿no? Mientras que la patata amarilla es totalmente amarilla. Y la otra patata es la patata morada que estamos trabajando. Entonces, intentamos siempre dar... Intentamos mostrar los productos que ofrece Perú, ¿no? En ese caso, las patatas. Pero sí es verdad que estando en Perú puedes desarrollar más este trabajo, ¿no? Nosotros luchamos por intentar traer más cosas de Perú. Pero bueno, con lo que tenemos aquí intentamos hacer magia.
Clar, sí que és veritat que, evidentment, en un restaurant faràs els plats de la cuina peruana que la gent coneix més, perquè així també els demana, no? Hi ha molts plats, no sé, estic pensant, per exemple, ara que parlaves de papes, amb aquella patata que deshidrateu, és a dir, que és una liofilització natural, el chuño, es diu?
Com? Sí, bueno, tenemos el chuño, que es una patata deshidratada, liofilizada, pero luego tenemos la papa seca, que le llamamos, que hacemos con este plato la carapulcra. Son trozos de patata seca que lo hidratamos antes de usarlo y luego lo guisamos. Y ya te queda una textura, no de patata, o sea, no se rompe, pero llega todavía a mantener la estructura, pero ya guisada, ¿no? Como unas lentejas o un garbancito, algo así que te comes y que todavía lo puedes masticar.
¿Parlem de ceviche?
Parlem de ceviche.
Avui som a Barcelona, al Nikkei Escrivá, un restaurant que acaba d'obrir de cuina peruana, però de fet el seu nom ja ens parla de Nikkei, no? Que en parlem una mica més endavant, i és que volem parlar amb en Roberto Siway, un dels grans xefs que té la cuina peruana aquí a casa nostra, que fa més de 18 anys que va venir, precisament per divulgar i per defensar aquest patrimoni gastroalimentari que tenen. A veure, Roberto, el ceviche. Primer de tot, que això és molt important, es pot fer ceviche amb qualsevol tipus de peix o hi ha, diguem-ne, allò la prima dona dels peixos per fer un ceviche?
Pep, no se puede hacer con cualquier pescado el ceviche. Es verdad que siempre tenemos que trabajar con un pescado fresco, pero para esta preparación necesitamos un pescado que tenga firmeza y que sea dócil a la vez. Por ejemplo, un rape, por más fresco que sea, no lo podemos utilizar para un ceviche. acepta el ceviche un pescado como la corvina, como la caballa incluso, como la lubina, la dorada en este caso también podría ser, pescados de carne blanca y hasta pescados azules, el atún podría estar ahí, con el salmón se podría pelear un poco por el grado de aceite que tiene, graso, perdón, que tiene el salmón. Pero en la mayoría de los pescados sí que admite, siempre en cuando la textura del pescado sea firme y suave.
Si pregunto quants ceviches any hi ha, em diràs que una bestiesa no. Però clar, una cosa és, diguem-ne, la tradició del ceviche i l'altra podríem dir que són ceviches autor. Però un ceviche allò clàssic, un ceviche de llibre, de manual, què ha de fer? Què ha de ser? ¿Qué ha de hacer y qué ha de portar un ceviche?
A ver, Pep, un ceviche, el ceviche clásico de toda la vida es pescado, cebolla, ajo, jengibre también puede admitirles, una cantidad muy pequeñita, zumo de lima, ají y maíces.
Claro, de aquí... la gran quantitat de ceviches que hi ha avui en dia, a més també amb aquesta incursió, tal com diu el nom del restaurant, no? Del Nikkei, aquesta fusió entre la cuina peruana i la cuina japonesa. I ara que us heu obert al món, suposo que avui en dia tu no sé quants tipus de ceviche deus haver tastat a la teva vida.
Sí, correcto. O sea, ahora, con lo que te dije, con esa base, podemos hacer muchas variedades de ceviche. O sea, mi ceviche clásico que hago yo puede ser diferente a tu ceviche clásico que haces tú. Mi ceviche de ají amarillo puede ser un poco diferente que el del vecino. Pero básicamente, si mantenemos los sabores, que te digo, un pescado fresco en un grado de acidez bien ácido, digo, no amargo, un grado de acidez correcto, y el balance, un balance bueno, o sea, tenemos un buen plato. Ahora te digo... Hay diferentes tipos de preparaciones de ceviche, pero como cada uno lo prepara. No te digo que uno está más malo o más bueno que el otro. O sea, yo me voy a comer a restaurantes de colegas en Barcelona o en Madrid, en sitio, y no es porque diga yo hago el ceviche y me sale bien. El que hace mi colega también está buenísimo. Y yo se lo digo, oye, este ceviche está riquísimo. Admite preparaciones o agregarles cosas que si están dentro del concepto ceviche se admiten.
Quin producte has tastat a dins d'un ceviche que no te l'haguessis imaginat o tu no l'has posat mai?
A ver, alguna vez preparé un ceviche que le puse lima y limón. Entonces es una leche de tigre que lo emulsioné con un aceite de oliva de arbequina y quedó espectacular. Por ejemplo, lo hice para el pulpo, un ceviche de pulpo. Todavía sigue manteniendo una base de un ceviche de una leche de tigre, pero aquí ya cambiamos un poco ya la historia, ¿no? Al añadirle aceite de oliva de arbequina, de la cual un peruano te va a decir, oye, esto no es ceviche. Pero todavía sigue manteniendo ese matiz, ¿no? De
aquesta identitat, no?
Correcte, sí.
Clar, és que, com dèiem, de ceviches hi ha molts... Clar, has dit que hi ha peixos, sobretot els peixos de carn tova, que no són aptes per fer-ho, però jo crec que hi ha d'haver-hi unes normes per fer aquest ceviche, no? Primer de tot, la primera ja l'has dit, el peix ha de ser superfresc. Què més hem de tenir en compte?
Tenemos que tener una lima... Que esté en la calidad óptima. Muchas veces cuando preparamos un ceviche, exprimimos la lima o lo podemos exprimir mal o se nos puede colar una lima que está en malas condiciones. Entonces esa lima, si la exprimimos mal, por ejemplo, si lo presionamos mucho, quitamos el jugo, sí, pero al presionarlo mucho ya quitamos el ácido y esto va a caer al zumo y nos va a amargar la leche de tigre cuando lo preparemos. Y otra de las cosas es cuando exprimimos la lima para el ceviche, si se nos cuela uno malo, que está amargo, ya nos malogra toda la preparación.
Per tant, hem d'exprimir poc perquè, diguem-ne, l'albedo, que és la part que hi ha entre la part de, diguem-ne, de la polpa i la part de la pell, no ens doni aquest toc amarg.
Correcte. Correcte, és així.
Després hi ha una altra cosa, que és la quantitat de picant, que això no sé si és una mica personal o un ceviche sempre ha de picar, o no.
En realidad, Pep, el ceviche siempre tiene que picar un poquito. O sea, nosotros adaptamos, hoy en día nosotros que estamos en Europa tantos años y conocemos el gusto local, lo adaptamos a los locales, ¿no? Pero sin embargo queremos darle identidad, queremos dar identidad a nuestros platos, ¿no? Un peruano, yo te aseguro que yo como mucho más picante que tú. Pero obviamente si voy a compartir un plato de ceviche contigo, quiero que sea de tu agrado también. Quiero que tenga ese punto picante, pero que sea disfrutón, que no esté sufriendo.
Clar, tot això és molt interessant, sobretot també per entendre una miqueta aquesta cultura, no? Perquè, clar, un ceviche que no piqui és, ostres, és com un ceviche descafeinat.
Algo así, correcto, sí.
Escolta, parlem del Nikkei, perquè, clar, vosaltres teniu, entre altres, diguem-ne, entre la cuina peruana, teniu altres influències. Una seria la cuina chifa, no?, que és la barreja, diguem-ne, o aquest símil que es va fer amb plats de la cuina xinesa i la cuina peruana. I l'altra és aquest Nikkei, no? Com va començar tot això? Perquè, clar, hi ha molts japonesos a Perú, també.
Sí, correcto. Hubo una inmigración bastante importante de japoneses en Latinoamérica, en Perú, básicamente. En Brasil también se sabe que hay una comunidad grande de japoneses, pero donde se desarrolló mejor la gastronomía, donde hubo ese mejor matrimonio, fue en Perú. Entonces, es verdad que también tenemos influencia china, que es otro tema. Luego te lo voy a comentar, que no termina de abrazar bien a España todavía la fusión entre la comida peruana y la china, que es la chifa, como es la comida peruana y la japonesa, que es la Nikkei, ¿no? Entonces nosotros apostamos por abrir conceptos de comida Nikkei. O sea, el restaurante sigue siendo un restaurante peruano donde le ponemos pinceladas, ingredientes o preparaciones japonesas, intentando trabajar todo el tiempo con productos locales, con productos del Mediterráneo, verduras de temporada, etcétera. Entonces creo que hay una buena unión, porque la comida peruana es potencia de sabor y lo que nos da la influencia japonesa es la sutileza, ¿no? Cómo tratar el producto, el pescado, las técnicas de barbacoa y tal, que nosotros también la tenemos. Son platos muy callejeros, como los anticuchos, en Japón de repente los yakitoris. Intentamos fusionar preparaciones o productos para desarrollar este concepto de comida, ¿no? Y lo que te estaba comentando de la comida chifa, aquí en España, por ejemplo, tú relacionas la comida chifa con un chino. O sea, los locales relacionan la comida chifa con un chino. Y no, cuando no es así, el sabor es, las preparaciones son totalmente diferentes, pero tiene una mala fama. Entonces intentamos, sí, en nuestras cartas, en nuestro menú, poner algún plato chifa porque igual son de nuestras raíces, ¿no? O sea, y están ricos. O sea, solo hay que conocerlos un poco más. Intentamos siempre ponerlos en la carta de manera sutil, pero no un restaurante chifa, ¿no? Que todavía nos falta luchar ese puntito para que puedan degustar la otra opción de nuestra comida.
Però quins són els plats que, si volem anar a un restaurant Nikkei com avui, no podem fallar? És a dir, per entendre el que és la cuina Nikkei, quins plats ens proposaries?
Mira, por ejemplo, tenemos los tiraditos. El tiradito es una herencia de los japoneses. Tenemos un par de variedades de tiraditos, obviamente con leches de tigres, de ajíes peruanos. Trabajamos un par de platos, no, tenemos 4 o 5 platos que trabajamos con el Josper, con el aroma de la robata, del carbón, que nos gusta. Y para ello, mira, como te digo, o sea, intentamos trabajar productos locales. Tenemos una presa ibérica que lo cocinamos a la brasa, con una ciruela japonesa o un umeboshi, que hacemos una salsa con ají amarillo, cebolla, ajo, guisos de toda la vida.
Ara que dius això de la presa, clar, el chancho a Perú se'n menja molt, no?
Sí, el chancho se le llama en Perú, bueno, y aquí se le dice cerdo, ¿no? Pero sí, utilizamos tenemos este la presa ibérica, por ejemplo, ¿no? Para hacer estas preparaciones. Bueno, y luego tenemos los suramakis, los makis peruanos, que utilizamos la misma técnica de cocinar el arroz, del corte de los pescados. En cuanto, o sea, nuestro punto peruano es que nosotros lo bañamos con nuestras salsas peruanas. Estos sushis o estos suramakis no son necesarios mojarlos en salsa de soja. Es más, cuando presentamos el plato a los clientes, les explicamos esto y intentamos no llevarle soja. Que si alguien lo quiere probar, mira, sí, lo puedes probar, pero no te lo recomiendo porque ya está bañado en la salsa. Entonces, esa es la gracia de nuestros makis peruanos, ¿no?
Escolta, i la part dolça de Perú, aquí s'emporta la palma. Com és la gastronomia dolça a Perú?
La gastronomia dulce también es un punto que se tiene que explotar. Creo que vamos por buen camino. Te lo digo de corazón, no es porque sea mi familia, pero tengo dos hermanas reposteras muy buenas.
Home, escolta, haurem de parlar. Aquí a Barcelona?
En Barcelona, sí.
Home, doncs haurem de parlar un dia amb elles.
Claro que sí, tenemos que ir a probar un día. Las dos se formaron aquí en Barcelona, en el Espai Sucre, y las dos hicieron un curso de formación también en el Basque Culinary Center. Entonces, una de ellas se especializó en postres de restaurantes y la otra se especializó en tartas. Y bueno, y es más, mi hermana mayor es la que me surte de postres aquí en el restaurante. Y me hace las recetas en los otros restaurantes que me voy. Por ejemplo, en Londres me hizo la receta de los postres, etcétera. Y bueno, y una de ellas tiene su obrador y su tienda aquí cerca de Arco de Triunfo. Ya tendremos que ir a probarlos ya. Pero es una parte bastante interesante también porque no somos muy famosos en los postres, pero tenemos frutas muy interesantes intentamos trabajar frutas para ejecutar los postres, ¿no?
El que no pot fallar és el pastís de tres leches, ¿no?
El pastel es, ahí no podemos fallar. Eso sí está muy...
¿Cómo es? ¿Cómo va aquest pastís?
Es un bizcocho básico que tú haces. Entonces el truco está en combinarlo o remojarlo con los tres tipos de leches. Pero no es remojar por remojar, es la base del bizcocho, bañarlo con la salsa, dejarlo reposando, otra vez retirarlo, volverlo a bañar y hacer este procedimiento tres veces, que quede bien húmedo el bizcocho. Entonces también tiene que tener un punto de preparación correcto el bizcocho para que no se caiga, ¿no? Yo más tarde vamos a probar uno y vas a ver que va a mantener la consistencia y súper húmedo la masa, ¿no?
Roberto, escolta, a mi a l'hora de beure, perquè clar, nosaltres aquí tenim la cultura del vi, però vosaltres teniu una cultura completament diferent. I jo a vegades veig que hi ha gent en un restaurant peruà que dinen a partir de còctels, però clar, no és el mateix prendre't un vi de 11, 12, 13 graus que prendre't còctels que estan fets amb alcohols de 40 graus.
Sí, correcte. Bueno, ¿qué es lo que pasa, Pep, cuando tú estás fuera de tu país, ¿no? Cuando te vas a un restaurante peruano, ¿tú qué haces? Bueno, tu cerveza cusqueña, seguro, o tu pisco sour, que es lo que me dice que tiene más de 40 grados de alcohol, que entra muy ligero, pero luego después de dos hay que tener cuidado. Es verdad que cuando llegamos a los restaurantes peruanos o a cenar en un restaurante peruano nos emocionamos y nos pedimos nuestros dos o tres cócteles peruanos. Obviamente, para mí lo ideal es cenar con un buen vino y al final tu pisco sour, ¿no? Tus dos o tres pisco sour.
Al final, no como aperitivo.
Para mí al final, pero también lo tenemos como costumbre hacerlo de aperitivo, que no está mal tampoco.
Roberto, esperem que aquest Nikkei funcioni com funcionen aquests restaurants de cuina peruana que tenim pel món. No sé si acabarem tinguent una estrella com tens a Londres, però hi ha un bon futur per la gastronomia peruana, no? El món. No sé, aquí a Catalunya mateix, per exemple, que tinguis controlats, quants cuiners, cuineres sou?
Conozco a unos cuantos buenos cocineros aquí en Barcelona. Yo creo que Barcelona es una ciudad que todavía podemos, hay espacio para abrir tres o cuatro o cinco propuestas más buenas de comida peruana. Es súper importante seguir abriendo más restaurantes para nosotros, ¿no? Como cocineros peruanos, ¿no? Para que los locales tengan otra opción de comer y yo creo que nuestra competencia no son los otros restaurantes peruanos que abren, sino los chinos, los italianos, los otros restaurantes que bueno, esa son nuestra competencia directa y creo que es un estilo, un tipo de comida que gusta y llama la atención. O sea, tenemos que seguir trabajando para que lo sigan conociendo, ¿no? Pero sí.
Roberto, quin plat de la cuina peruana que et menges quan vas al Perú o et faries a casa que t'agradaria que estigués en un restaurant com el que estem avui aquí?
Uy, pero mira, yo te soy sincero, o sea, a mí me gustan muchos platos de la comida peruana, pero yo puedo comer ceviche todos los días y no me canso. Si dejo de comer ceviche pasado 3 días, siento que me falta algo. Entonces hablamos de ese plato en específico, pero obviamente hay otros platos como el pollo a la brasa, el lomo salteado, unos platos con guisos, que los guisos también lo hacemos muy bien, a bajas temperaturas, bien pochadita la cebolla, el ajo, la carne súper tierna. Pero si tendría que decirte algún plato, me decantaría más por el ceviche.
Què penses o què diuen els teus pares quan després de 18 anys veuen que el seu fill és aquí, que és un mestre de mestres de la cuina peruana, que obre restaurant a Barcelona, a Bahrein, a Ibiza, a Madrid, a Londres?
Bueno, sí, creo que siempre intento dar esa compensación que me dieron mis padres, ¿no? La ayuda que me dieron. Obviamente todos los padres hacen esto de corazón, nunca esperan nada a cambio. Me lo dicen, bueno, que están orgullosos, de verdad yo lo recibo con mucha humildad. No creo que sea tanto, creo que es un trabajo arduo y fuerte el que he estado venido haciendo, pero no me considero ni más ni menos de nadie, ¿no? Simplemente trabajo porque soy apasionado, porque me gusta esto. Casualmente, mira, antes de ayer me preguntaron, oye, si no hubieses sido cocinero o no te hubieses dedicado a esto, ¿a qué te hubieses dedicado? Y me puse a pensar y dije, creo que a ninguna cosa, creo que no me hubiese llamado la atención nada más que el ser cocinero. No me veo trabajando en una oficina, no me veo trabajando de doctor o de ingeniero. Creo que lo que me gusta lo hago de corazón, con pasión, y estoy seguro que mis padres están contentos y siempre intento darle satisfacciones o pequeños regalos, ¿no? O sea, pequeños momentos, básicamente, de compartir en una cena o de irlos a visitar o sacarlos a pasear, etcétera, ¿no?
Roberto Siway, ¿ets feliç?
Sí, soy feliz.
¿Quién es el últim plat que li has fet a la teva filla?
Un arroz con lentejas y su huevo frito.
Ara no em diguis que hi poses ketchup aquí, eh?
Sí, sí.
Roberto, moltes gràcies.
Muchas gracias a ti, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim, a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
He estat donant sinceres voltes els últims anys de com estructurar les visites per fer feliç a la gent que s'apropa. Temps, espais i històries. En les primeres visites ja fa anys, la nit abans agafava un paper nerviós en blanc i anotava per no deixar-me res important. Ara tot camina, el vi parla i l'Albera murmura. Jo organitzo uns factors per fer-los més propers. El plat a taula, un tros de pa, petits bots vells, veuen passat. Content, enllaço trossos de pissarra, el mar i els meus avis, i és així com cremo la meva ansietat quan et cuino, avui cigrons amb calamari sobrassada, all i oli de la Maria de Can Cirilo. El temps i la constància m'ha organitzat la paraula.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de Ramon Gómez de la Serna que diu: és en el celler a on es troba l'ànima de la casa. El que demani mitja botella, li faltarà sempre l'altra meitat. Esperem que us ho hagi passat bé i que ens tornem a trobar aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. Adeu-siau i moltes gràcies. Sigueu feliços. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.